i 9 minuts, tercera hora, comença aquí la tertúlia esportiva de cada dilluns amb Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia.
Amb Josep Maria Félez, president de la penya blaugrana Sant Cugat, molt bon dia.
Bon dia, tingueu.
Amb Miquel Molina, president de la penya catalana Manchester United 1839, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I amb Àngel Casas, expresident de la penya Pericos a Sant Cugat, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, tots quatre, bé?
Bé.
Sí? Comencem parlant del Barça. Comencem parlant del partit de Milà.
De Milà.
Sí. Perquè el tenim al cap de ben segur aquest partit per comentar avui què va passar, Josep Maria Félez, què va passar?
Bueno, jo trobo un resultat just, aquella gent va saber jugar a Barça amb el sentit que no va sortir en cap moment, vull dir que si haguessin quedat 0-0 no li hagués importat amb ells, però tant és l'únic equip que hi va jugar al Barça, no en coherència, perquè a mi no m'agrada aquest futbol, evidentment, però bueno, que els hi va jugar bé i el resultat és merescut totalment.
És un mal resultat, és un molt mal resultat, Jesús?
Home, és un mal resultat, en teoria el Barça té capacitat per superar-ho. El risc és que, ho parlàvem abans amb el Félez, abans d'entrar a la tertúlia, el risc és que aquest Barça a cada partit està encaixant algun gol. Està encaixant algun gol. Aquest és el gran perill.
Per tant, la jo defensa per ara mateix,
exacte, la defensa,
que la defensa ha de defensar tot l'equip, eh? Ara en parlarem. Si potser jo... a Milà tampoc hi va haver la pressió d'altres dies.
Si saben aguantar al darrere, jo crec que el Barça té capacitat per superar-ho. A veure, no és fàcil, perquè clar, fer un 3-0 no és fàcil.
Si ens marquen, ens condicionen difícil. Ja fer-ne 4, eh?
Exacte, aquest és el problema. El problema és encaixar algun gol i el Barça, els últims partits, no sé quants partits seguits porta, però porta molts partits seguits, sí. Encaixant algun gol, encaixant algun gol.
Miquel Àngel, aquest era un partit vaja, d'interès per l'espectador del món del futbol, sí, sí. No sé si el vau veure vosaltres dos.
No, jo no el vaig veure.
Jo sí que el vaig veure i sorprès amb el resultat. Després del primer gol del Mina vam dir, ara mira així, s'animarà més el Barça però no hi hauria problema. I després de veure el segon em vaig quedar amb una cara i dir, mare meva, el que ha passat. Però és això, van fer un bon partit, sobretot a darrere, van fer el seu partit, clar. Perquè no hi ha una altra manera de fer-ho, sí, sí. I els hi va sortir bé. I llavors sí que jo vaig dir complicat pel Barça, en el sentit de que com els hi surti el mateix partit de defensa, el Barça la tindrà, però la pilota serà seva, això està segur.
Veig la moral baixa, eh? Avui he parlat amb el Carlos Pérez de Rosas, que no ens podia acompanyar, ha dit que intentarà fer-ho dilluns de la setmana vinent, i m'ha dit, és que tinc ganes d'entrar per aixecar la moral dels tertulians i dels oients, de l'audiència. Ell està convençut que demà amb el Madrid passarem, ara parlarem també d'aquest partit, i que amb el Milan també, ja sabeu com és ell.
Confiança heu de tindre en el vostre equip, i més amb els resultats que fa, amb el seu joc, però bueno, el que importen són els gols, i en aquell moment un mal partit i que et toqui a Champions, doncs es nota
més. És que el Barça té capacitat per marcar els tres gols al Milan, perquè jo crec que aquest Barça és molt superior a aquest Milan. Encara que el Milan està millorant molt, però superior. I la capacitat està, ara, vull dir, has de tenir la capacitat de marcar els tres gols i la capacitat de que no te'n marquin cap. I aquest és el gran perill d'aquest partit. Gran perill d'aquest partit, és arribar a algun gol.
Jo recordo, o sigui, em va fer recordar una mica anys endarrere, de que, o sigui, el joc del Milan, si jo fos aficionat al Milan, no ho seria. No seria, perquè recordo molts anys endarrere que el Barça estava amb 10 anys sense guanyar en Lliga i a partit a fora es perdíem tots els partits per 1-0, però al camp del Barça fèiem gols i jugàvem a futbol. Si un equip com el Milan, del nivell del Milan, ha de fotre patades a la pilota, perquè són autèntiques patades, vull dir, que cada un fa el seu joc, i a més estem en una Champions, cada un faci el que pugui i el que li deixin fer. Evidentment, no seria aficionat del Milan, i menys del futbol, en el cas del Milan.
Segurament no arribarà a la final al Milan, en cas que elimini el Barça.
No, per descomptat que no.
Però, vaja, de moment la tàctica li va servir a Sant Siro, com diem, per un 2-0, que no s'esperava ni ells.
Li va servir, i a la tornada ja veurem.
I a la tornada, doncs, a agafar-s'hi, segurament a repetir, no? Imaginem que posaran altre cop l'autobús al darrere.
Home, seran els 11 al darrere, el porter i els 10 al davant del porter, i si pot la banqueta i l'entrenador també sortiran i es posaran per allà al mig.
Si el partit d'anada ja van sortir així, a la tornada i amb un resultat a favor, escandalós.
Per això s'ha d'anar molt al tanto al darrere.
Sí,
perquè,
les contres.
Un contracop, perquè estaràs tu amb la pilota tot el rato, serà un frontón.
I el que s'ha parlat durant aquests dies, que és xutar.
Xutar.
Quants xuts a porta va fer el Barça a Milà?
Sí.
Algú té la dada quan xuts aportaria a fer el Barça?
Em sembla que en seria 2 o 3, sí.
Perquè si compares altres partits com també l'autobús o l'autocar del Chelsea al Camp Nou, etc., allà el Barça va xutar moltes vegades, que el Txec va fer un partidàs, però és que en aquest cas l'Aviati, o sigui, ni es va moure. O sigui, va comptar un o dos xuts.
Una altra clau és marcar molt d'hora, molt d'hora, i aconseguir igualar l'eliminatori abans del descans. Que els altres tinguin que dir...
Els nervis.
És la clau. Però vaja, serà difícil, eh?
El plantejament va ser el de sempre, del Barça, no ens enganyem, a Milà. I no sé si de l'alineació us sobta alguna cosa.
No.
Jo entenc que no, perquè l'11 que treu Jordi Roura, que deu estar ordenat partit o Vilanova, és el que tots esperem.
Sí, no hi ha massa sorpresa, no.
Una sorpresa hagués estat que hi figurés Alexis, per exemple.
Avui
no tens el company de discussió.
El tema Alexis és complicat, és complicat. Però bueno, penso
el tema Alexis va quedar demostrat aquest cap de setmana entrant al Villa,
sí,
de titular.
Però que continuo que es quedarà Alexis i marxarà al Villa. Això està una miqueta cantat, eh?
Bueno.
Que no sigui d'acord, però vull dir que sí, sí. És més jugador Villa, evidentment, és més jugador Villa.
En fi, convocació. Passem pàgina del partit de Milà i esperem, no?, tancar aquesta eliminatòria a favor del Barça a l'estadi, a partit de tornada, si no m'equivoco, el dia 12 de març. Encara queden partits per mig, demà al Madrid, sense anar més lluny, i aquesta jornada el Barça va tornar a la Lliga i va tornar a guanyar el Sevilla. Com vau veure la reacció de l'equip després de Milà?
A veure, jo no vaig veure el partit, he de dir, però per el que he llegit i he vist d'imatges i això, jo crec que, a veure, no es pot valorar tampoc com a reacció, perquè l'alineació és totalment revolucionària. En aquest cas sí que hi ha moltes sorpreses i dona descans a molts jugadors i, bueno, i funciona i el Barça compleix. Guanya, que és el que ha de fer. No crec que no va ser un partit molt brillant, però, bueno, va ser pràctic, que és el que ha de fer. Vull dir, per això serveixen també els suplents, no?, per poder donar descans. Perquè els suplents, a veure, deixem-nos estar. Tots els equips tenen un primer equip, que és amb el que es confia i és el que juga titular, i després hi ha uns suplents, que quan aquests suplents entren a l'equip per circumstàncies, per tapar forats i així, tenen que complir i rendir al mateix nivell que els altres. Però clar, si els poses a tots en bloc, és impossible.
Sí.
És impossible, que no tenen el ritme de joc, de partits i tot això. És impossible, llavors és lògic que baixi. Llavors, parlar de reacció, quan l'equip és tan diferent, jo no crec que es pugui parlar de reacció. Jo parlaria de que va treure un equip segon i aquest equip va complir amb el que tenia que fer, que era guanyar, que és el que ha de fer el Barça, perquè l'equip segon del Barça també té que ser capaç de guanyar. Però vaja, no es pot parlar de reacció després del que va passar, per mi, eh?
Amb aquests teòrics suplents, evidentment va reaccionar, va jugar, als 3 minuts ja podien haver marcat el primer gol. El Sevilla, no ens desenganyem, que va tindre 3 fases diferents durant el partit, en el qual van estar tancats també dintre l'àrea, com el cas del Milan, amb dues línies de 4. Després, quan s'obria perquè el Barça afluixava, evidentment va estar atacant la segona part, sobretot ens podia haver marcat inclús l'empat a 3 o 4 minuts al final. Però va ser, diguéssim, clarament dominador el Barça i també amb una tònica superior a Milan, perquè ja vam xutar més de fora l'àrea també, vam haver-hi els xuts i també amb ganes de, diguéssim, més ganes.
Creieu que el Madrid arriba millor al partit de demà, tornada a la Copa? El Madrid tampoc va tenir-ho fàcil.
Jo el veig fatal.
Fins al minut 70 per dir a Riazor.
Jo el veig fatal, el que passa que el Madrid amb el Barça no és el mateix jugar amb el Depor com el Barça, eh? O sigui, igual que el Barça, igual que jugar amb el Depor, no és el mateix. Quan juga amb el Madrid-Barça es creixen, tots els equips es creixen.
No, també diguem, com que deia abans, que davant del Depor el Madrid va jugar amb 8 suplents,
sí, senyor,
teòrics suplents. També, sí. Vull dir que no estaran segurament demà contra el Barça.
I que demà s'hi juguen tot, en el sentit de jugar en una competició. Perquè
demà estarà el Diego López, el Pepe i el Di María, amb l'11 titular en teoria.
Per cert, el Cristiano tot, no, a la banqueta no estarà.
Ara que nombra el porter del Real Madrid, Diego López, ara ja ens ha quedat clar que Diego López és l'aposta per la porteria i que l'han fins i tot ha hagut de veure partits des de la grada.
No hi havia
que no ha estat
dubte.
Ni segon porter.
No hi havia cap dubte.
Com les declaracions del tiet de Dan, que ha dit que marxarà, té que marxar, perquè no quan vingui el Casillas anirà a recollir pilotes, ell va dir.
Sí, sí, portar el botiquín.
Sí, sí. Portar el botiquín, això mateix. Sí, sí.
Portar el botiquín, va dir.
Miquel, Madrid, a tu segurament també l'interessa aquests dies i el deus anar seguint.
El vaig anar seguint, a veure com van fer la rotació, a veure si es lesiona algú, que sempre aniria bé. I espero que ara amb els dos partits seguits contra el Barça acabi baix de moral. Així ja el rematem nosaltres el dimarts.
Clar, perquè recordem-ho, amb el Barça ara toca Copa demà a les 9 de la nit i després Lliga.
Dissabte a les 4 de la tarda.
Dissabte a les 4.
És que estem a una setmana que és...
Sí.
Tota el diari no deu parar.
Per un i per l'altre.
Després la Champions.
Perquè el Barça la Lliga la té lligada, ja la té.
Sí, sí.
La Lliga ja la té i, bueno, ja és un gran trofeig.
L'Atlètic continua els mateixos punts, però per darrere, perquè va guanyar a l'Espanyol.
Sí, sí. Però caure amb la Copa i caure amb Champions seria un cop fort pel Barça. No crec que perillés la Lliga, però seria un cop molt fort. I un cop de moral pel Madrid, si el Madrid continués a la Copa. I ja no dic si continués a la Champions. Vull dir, aquí un dels dos equips pot acabar molt tocat.
Sí.
I que pel Barça també seria inesperat aquest cop. O sigui,
seria inesperat.
O sigui, tal com vam parlar aquí a la tertúlia, parlant sobre el partit del Milan, cap que ningú havia passat pel cap de sortir 2-0 perdent.
No.
I menys ja parlar d'una eliminació. Així que A veure, aquesta setmana, com diu, deu tindre feina a la al diari, perquè hi haurem uns quants titulars.
Oh, yeah. I amb la Copa, jo sí que veig clar favorit al Barça.
Si poguéssim fer un supòsit per demà, és que jugarà Pinto sí. i 10 més.
Sí.
Ara hem de veure qui són aquests 10. Però hi haurà Villa, Josep Maria?
Sí, espero que sí, ja ho veuràs. És una aposta d'aquestes que l'han estat recuperant poquet a poquet i suposo que sortirà. Suposo que sortirà, eh?
Tu creus que l'han estat recuperant poquet a poquet? Sí. O és que ja s'ha donat compte que l'Alexis no funciona?
És que
és diferent.
Les paraules d'ell
l'han
estat recuperant poquet a poquet.
Bueno, clar, perquè no poden dir, potser no poden dir públicament, ja veiem que l'Alexis no funciona.
Les estadístiques, cada no sé quants minuts marca gol i tal.
Home, tenim l'opció també de Cristian Tello, eh? No el descuidem.
No el descuidem.
Sí, també és bon jugador. Està allà aparcat, també.
També és bon jugador, eh?
La final de Copa serà Sevilla-Barça.
Ja t'animes tu a fer el pronòstic de final de Copa, sí. Sevilla-Barça?
Sevilla-Barça, sí, sí, sí.
Hosti. Anem a les cases d'apostes, ja.
Ens has deixat aquí. Veu la manyos de partida?
No.
Com això ho tens tan clar?
Ho tinc bastant clar.
Potser Josep Maria Félez té més informació. Informacions de Xavier Martorell, de Jordi Franquesa, i tots aquests en tenim també o no?
A veure, l'Espanyol hi va fer un bon partit.
Mira com desvia el temps.
L'Atlètic no està, fi. És el millor equip jugant a casa, l'Atlètic Madrid. És el millor equip, el millor local, eh? No ha perdut ni un partit.
Ho diuen, sí, sí.
El Barça és el segon perquè ha perdut només dos punts amb el Madrid, no? A l'empat. Però vull dir, l'Atlètic Madrid és el millor. I l'Espanyol va plantar cara de tal manera que podien haver quedat 2-0, perquè l'últim minut de partit va fallar un gol a l'Atlètic Madrid, però el que és evident és que l'Espanyol va buscar l'empat, eh? I no va tindre, i el va tindre, sí. Eh? El podia haver fet, eh?
Sí, sí.
Va despertar tard, podríem dir, Àngel, l'Espanyol, també?
Sí, jo diria que sí. No va jugar un partit eminentment defensiu, com feia molts altres partits, però tampoc el va fer suficientment ofensiu, podríem dir, o sigui.
Va quedar entremig.
Va variar una mica la tàctica d'això i crec que no va donar suficient resultat. Ni que cal dir que teòricament la porteria es va defensar a zero. Va ser un penal, que no vull entrar-lo a discutir, però que la defensa va complir amb el seu d'allò. Ara bé, però la delantera no va donar el resultat suficient.
Perdre el camp de l'Atlètic de Madrid
no era
camp aquest és un partit
no em desonra de cap manera, vull dir, no, vull dir, amb això no cal qualificar malament l'equip, no.
Però 1-0 de penal no ha d'afectar amb res la reacció que ha tingut l'Espanyol.
Ara bé, l'Atlètic de Madrid va doblar en posició de la pilota, doncs, en l'Espanyol. I aquesta posició era de mig camp cap a la porteria de l'Espanyol, vull dir que no, perquè a vegades és de posició de pilota, però el porter i els defenses se l'estan passant i allò compta com a posició de pilota, si no ho discuteixo.
Sí, és un dels mals de futbol, sí.
Però no és el mateix que la posició tu la tinguis a davant que la tinguis a que la tinguis a darrere.
Hi ha bufetades a baix de la cua, hi ha bufetades entre el Mallorca, que està ben fotudet,
sí.
Perquè tots els equips s'estan esgarrapant punts, i el Depor va plantar cara al Madrid i volen salvar-se, els equips volen salvar-se.
Un incís, qui també està a la cua és el Mallorca B i l'Espanyol B, i aquesta setmana Àngel va rescatar 3 punts al Mallorca de la Ciutat Esportiva.
Va ser molt dolent, realment una llàstima grossa,
Miquel, l'Àngel diu que no vol entrar en el penal. No sé com el veus tu, l'acció...
Pitable. Això
era picable, condició... això mateix. Era picable.
Sí. Segon... A primera vista, tots jo crec que el marcaríem, aquest penal.
Sí, sí, sí.
Una entrada que fins i tot els jugadors de l'Atlètic de Madrid demanaven vermella directa.
Sí, sí, sí.
Ja seria abusar, això. Potser que això hem d'estar intentant canviar de que l'últim jugador vermell o el porter pots condicionar el partit aquí molt al partit.
El que sí era una... El defensor va defensar d'un gol, vull dir, això segur, perquè sí. si no l'arriba a tombar, vull dir, no, allò és gol, això segur. Ara bé, si va tocar la pilota i l'altre es va entrebancar, això es pot veure per la televisió, aviam si va tocar la pilota i l'altre es va entrebancar.
Potser
no... Vull dir, però bueno, però si no fa allò, era gol, vull dir, perquè...
Ja hauríem de deixar de parlar de problemes arbitrals o alguna cosa, perquè cal que parlem dels àrbitres, passar alguna cosa durant la setmana, com van ser les mans contra el Milan, ara també em vaig recordar ahir del Marc, perquè va veure com un gol fantasma al camp del Betis.
Sí, era un gol com una catedral.
Un gol com una catedral de les pilotes intel·ligents.
D'un penal.
Exacte, del penal.
Ni en sabent de penal.
A favor de...
del Betis.
És a dir, que hagués estat 4-0.
Sí, sí.
Perquè va guanyar 3-0 al Màlaga.
tira, la pilota entra, però bota així a dins, però clarament, i no donen el gol.
I l'àrbit estava allà davant parat.
I l'àrbit estava allà davant.
Tot i que mirava la jugada, tot i que mirava.
Per això, cosa que diem aquí, cosa que passa després.
I si, fos la UEFA, que hi hauria 6 àrbitres, tampoc l'haguessin vist.
Però sí, el partit d'inauguració que van ficar ja un àrbitre d'àrea, ja es va tragar un gol fantasma. O sigui, això és molt...
I una anècdota important dels partits aquest d'això va ser el del Rayo Vallecano, el del Getafe.
Home, el del Rayo Vallecano es va dur un bon
gol. Que la mata, se fa un gol a la pròpia porta i al cap d'un minut o dos en fa un a l'altra porta.
Allò deies, deia Rayo Vallecano 1, Valladolid 2.
Sí, que va marcar...
Ah, sí. Va marcar primer la seva porta i després va dir no patiu. I al cap dos minuts des de mig camp fa un gol a l'altre.
Home, per gol bonic, no sé si heu vist el del Xerès, a segona divisió, que dona la victòria al Sabadell, i que també és d'un ex-espanyolista galant, que el fa d'esperó i de vaselina el seu porter.
Sí.
Això és complicat, però un cop veieu les imatges veureu que és un
golaç.
Això que parlàvem d'arbitratge, no ens oblidem que l'arbitratge del camp del Barça amb el Sevilla va ser fatal, eh? No va influir el resultat.
Qui era l'àrbitre?
El Carballo. Faltes, diguéssim, al mig del camp, que tenia que pitar i no els va pitar tant amb un equip com l'altre. Va ser fatal, va ser un desconcert total. Sí, una línia.
És a dir, va voler aplicar potser una mica criteri Mateu Laoz, Velasco Carballo, aquesta ocasió, i ningú entenia res.
El criteri dolent del Laoz, sí.
I un Àngel, l'Espanyol.
Hi ha un criteri bo d'àrbits?
Abans de l'Espanyol, el que voldria valorar és que a segona divisió tenim un equip, el Girona, tercer, el Barça em sembla que és quart, i el Sabadell és sisè. Vull dir que... Això
no, els equips de segona,
bon estat, sense dubte, amb els equips catalans de segona divisió.
Jo de totes maneres estic una miqueta en crítica amb això, amb el sentit de que s'hauria de fer alguna més, perquè si tenim en compte que Madrid, una capital de província, que és l'Espanya, té quatre equips de primera divisió, a Catalunya, a Barcelona només en tenim dos, però és que a Catalunya només en tenim quatre.
Sí, no,
però no és això, i no són capitals de província precisament.
És fatal, això crec que realment és un demèrit
del futbol d'aquí.
Sí. Ah, i l'Espanyol B, amb la desgràcia aquesta que vam perdre, i això. En canvi, el femení va guanyar el camp del Llevant, que és un resultat per 1-0 molt important pel femení.
Quasi bé s'ha assegurat la, ara que no hi és el mar, s'ha assegurat la Copa d'Espanya, l'Espanyol femení.
Sí.
A veure, l'Espanyol perd en Lliga, com deia el Jesús, entra dins dels pronòstics, perdre el camp de l'Atlètic de Madrid.
És un resultat normal, dintre la normalitat.
Jo, volent ser optimista, esperava poder empatar, vull dir, però volent ser optimista. Vull dir...
Hauria sigut molt bo un empat, però és això, el que deia jo és que no ha d'afectar en absolut ni una mica l'ànim dels jugadors perquè a veure, és un dels partits que ja quan comença la Lliga fas números i són punts que si venen són extras, són afegits.
I ara aquesta setmana ens veu Valladolid, que és un competidor directe, que el podem avançar, vull dir, per tant, vull dir, estem en una posició bona. Sí.
Veure, jo crec que el bo que està fent l'Espanyol amb la Guirre és que està guanyant els partits que ha de guanyar.
Sí.
Si després en ve algun d'afegit, millor.
Sí, bueno, però...
Però els que ha de guanyar els està guanyant, no està fallant. Sí. I això és el que l'ha disparat.
Sí.
El que l'ha disparat, que ara ja està en una situació... A veure, que sé que encara miren enrere, perquè l'experiència...
Bueno, tenim 8 enrere... 8 punts darrere i 9 a UEFA, que no és el nostre objectiu, però vull dir que estem en
però una situació ja de molta tranquil·litat.
Sí.
Per treballar tranquils.
No ens oblidem del Campionat d'Espanya, la Copa d'Espanya de futbol sala, eh?
La Copa d'Espanya de futbol sala, també és un dels temes que, si voleu, ara traurem sobre la taula. Sí. La seguida, sí, Josep Maria, has anat seguint la competició.
Partits va ser molt d'usos perquè no ens oblidem de la professionalitat d'aquest esport, que déu-n'hi-do, i que a més els altres, per exemple Caja Segovia, que aquí és el Pozo de Múrcia, déu-n'hi-do, diguéssim, els professionals que són, no? Els diners que estan guanyant, i evidentment el Barça i l'Inter Movistar, que va quedar eliminat també, no? Vull dir, penso que una gran, a part de tot, paral·lelament amb aquesta Copa d'Espanya, juguen els equips infantils de la competició, no? I el Barça també va quedar campió d'infantils també.
Sí.
Sens dubte està en un molt bon moment, el millor de fet de la seva història, la secció de futbol sala del Barça, per un esport que s'ha reclamat en moltes ocasions que arribi a ser olímpic.
superprofessionalitat, no sé fins a quin punt això no estic d'acord, superprofessionalitat al 100%. En el cas del Barça, jo el disculpo, perquè el Barça té quatre seccions i és el futbol, però en el cas d'un Pozo de Múrcia, cas d'un Caja Segovia, un Intermunicipal, no estic gens d'acord.
Són empreses.
Són empreses i jo no estic gens d'acord totalment. Fixeu-vos que aquests llocs només hi ha això, a Guadalajara més hi havia el Humboldt al seu temps, a la de Mar de León també el Humboldt i això.
Jo crec que és el hàndicap que té, en realitat, jo durant un temps vaig estar molt posat dins del futbol sala i per mi el hàndicap que sempre havia apuntat és aquest, de que és un esport molt d'empresa, molt d'empreses fortes que aposten l'empresa per fer-se publicitat. El Pozo Murcia diu, bueno, Murcia no hi ha res, doncs jo aposto per això, que amb menys cèntims, encara que sigui professional, amb menys cèntims que amb un altre esport d'èlit, faré parlar de mi, faré parlar, llavors hi ha la poca implicació del que són els clubs esportius, que són els que per mi tindrien que entrar i que donarien un altre al·licient a aquest esport.
Molts diners.
Vull dir, Barça, Madrid, Atlètic de Madrid, que entressin els clubs aquests, de veritat.
Sí.
Llavors seria una història diferent.
I en aquest cas que estàs dient això, estic molt d'acord amb el que s'està fent la Champions de juvenils, també, igual que la femenina, la Champions juvenil és superimportant. El Barça el dimarts va quedar eliminat amb el Chelsea, però val la pena aquestes Champions que agafen, que és un problema de diners, que això ja, anys endarrere ja ho teníem, que jugaven al Campionat d'Espanya la Divisió d'Honor de juvenils, que el senyor Gil de l'Atlètic va dir que va ser qui s'ho va carregar, precisament, no? Vull dir, es va anul·lar, llavors s'ha fet els grups aquests per tot Espanya, no? És molt car. Aquí s'hauria d'apostar els diners. Jugar una divisió d'honor de juvenils en tot Espanya, tot el país. Per què? Perquè sortissin canterans, com aquest, el que estem dient.
Una pregunta que, per ignorància meva, el camp on juga el futbol...
Futbol sala?
Si fa hockey, també?
Sí. El camp de Barça, sí. El Barça, sí.
Molt bé.
La majoria.
M'agrada quan això. El dia que parlarem del...
La guardem també aquesta.
Sí.
Tornem a la Lliga, el Derbi Basc, l'última setmana més, no sé si el vau seguir, divendres a la nit,
no.
S'adelantava l'Atlètic, però es veia venir, jo vaig veure el partit, que la Real Societat en faria dos o en faria tres, i mira, finalment 3-1-3, i l'equip de Bielsa, que no, aquesta temporada no és la seva,
No reacciona.
Compte.
Sent pràcticament el mateix equip, bueno, amb dos baixes importants, com són el Llorente i el Xavi Martínez.
No, el Llorente va jugar, però al final...
Bueno, però...
Sí. Quart d'hora.
Està testimonial. Pes, ara.
Sí, però, ja s'ho ja no el compta com a membre de
l'equip. Per dissimular.
És una presència testimonial. Ha canviat tant aquest equip.
Sí.
És que és algo que no s'entén.
Però algú més com de moral o actitud,
sí.
No, en aquest sentit, perquè...
No sé si és que s'han cansat de l'entrenador per un boig que està,
però
ho diuen a Loco Bielsa.
Sí, jo apostaria per l'actitud.
I és un problema d'actitud, de que diuen, bueno, aquest entrenador sí, els fa rotllar i els fa funcionar i els fa jugar, però té aquestes bogeries, aquests atacs de bogeria i així que els desquicia una mica i han dit, ostres, aquí no podem.
Home, sí, com dieu, és actitud i és psicològic, diguem-ne, perquè... Clar, és evident que un quan surt al camp no té ganes de perdre i les ganes les hi posa. Ara, potser a la que el partit se't gira en contra, la psicologia sí que ja no arriba, no estan els jugadors en el millor moment anímic.
Ara el futbol influeix molt.
Però vaja, Bielsa que podria acabar la temporada perfectament entrenant l'equip. Ningú parla de fer-lo fora.
Té pinta de que acabarà.
Té pinta de que acabarà, sí senyor.
Sí. Té pinta de que acabarà.
L'acabarà Llorente i l'acabarà Bielsa. Després ja veurem què passa amb tots
dos.
No, jo crec que s'ho han pres com una temporada una mica així de transició, de dir, bueno, hem perdut dues figures, a veure què ens surt de baix.
Sí, compta la transició, però no, que havíem l'equip
a
segona.
Bé, i a veure si la temporada que ve podem portar amb un altre entrenador que...
Bueno, han de vigilar...
I la temporada que ve no han d'anar amb un altre camp nou.
I van amb un camp nou.
Sí,
per això dèiem que era l'últim partit de Sant Mamés.
Hi ha molta cosa darrere això,
Aquí hi ha una tertúlia més.
No, aquí hi ha aquesta és part de la tertúlia que apunta l'Àngel des de fa dies.
Sí.
I que l'hem de fer. Quan hi hagi un front de Lliga l'hem de fer.
La TVO ha fet totes les renovacions que ha fet el camp, han tingut nom de jugadors. Per exemple, la tribuna Garay, quan va traspassar amb el Barça el Jesús Garay, el Salines i tot aquests, han fet quatre files més de cadires. Han sigut els dels Salines. Les ventes que han fet el Bilbao han sigut així. Per poder fer la remodelació del camp.
Haurem de veure, doncs, aquesta tertúlia serà entretinguda, el dia que la fem.
Com vulgueu.
Sí.
No ens
quan puguem, quan puguem.
Aquest cap de setmana...
Tu has apuntat partit, temes?
Quan hi ha partit internacional que...
Aprofitarem aquella setmana,
De llavors, no d'allò.
No sé si aprofitem, estem tots març, eliminats de la Champions,
Que
també. No sé si el mes de març hi ha algun d'internacional.
Si no el busquen.
No tinc el calendari al cap.
No, Roja no sé.
No, però ja trobem.
No, que sigui, ni que sigui al final. Encara hi serem
a temps.
Encara hi serem a temps.
Ara l'important és aquesta setmana, sí. Que estem en una setmana.
Sí, setmana clau.
Clau pel...
Vaja, que aquesta... Que
gent hauríem de fer dues tertúlies.
Ja hauria del Milan. Sí, sí, jo ja el tinc clar, Angelè, que seran dues, no una.
Tot que és aquesta setmana, fins dimarts de la setmana que ve, els 8 dies aquests defineixen tota la temporada.
Sí, sí.
Tota la temporada. El Barça té una part ja bé, encarrilada, ben guanyada, sí, sí. Però el resta...
Sí, sí.
Seria un cop molt fort pel Barça caure de la Champions ara,
sí, sí.
I caure d'aquesta forma, sí. Davant d'un equip que és inferior, sí, perquè sí. És que jo el Milan el veig inferior,
sí, sí, sí.
Perquè mira, si caus en un partit amb un Madrid mateix però que juguen els dos equips i un guanya, doncs mira, a veure, sí, t'emprenya, sí. Però vale, però quan veus que ets tan superior amb aquell equip,
sí.
I està en risc de caure,
sí, sí.
Això encara emprenya, sí, més, sí.
És igual que un camió, si ho poses circulant per la carretera, però si ho poses travessat per aquesta variat, escolta, vull dir...
No, no, jo...
No pot circular ningú.
No ens oblidem aquest cap de setmana que hi ha hagut una nevada i que el futbol formatiu a Sant Cugat s'ha caracteritzat per la falta d'unificació de criteris, en tots els camps, parlo de futbol, evidentment.
És a dir, suspens a la federació.
Suspensos a la federació, sí. I jo dic la falta d'unificació de criteris, ajuntament i clubs i de tot, tothom hi ha intervingut, ha sigut bestial.
Josep Maria, estava mirant la classificació ara, l'Atlètic és 15è a 3 punts de les places de descens. Uf. Com dèiem, el Jesús diu, se l'hauran pres com un any de transició, però compta amb el descens. Aquí els àrbitres intervindrien?
Jo crec que no, perquè ja va passar això amb l'Espanyola, Jo crec que ja va passar amb l'Espanyola, No sí. Van tindre pietat de cap classe, I no una vegada, sinó dues. Feia, sí. Sí. Jo penso que no.
Bueno, jo recordo haver jugat una final de la Copa amb l'Atlètic de Madrid quan estava a segona, quan la temporada següent va baixar a segona amb l'Atlètic de Madrid.
No, però a més, a veure, si mirem la cua, per això hi han dos equips ja molt despenjats, Depor i Mallorca, que només un miracle es pot salvar,
sí, sí. I després el Celta,
i hi ha molts candidats després, el Celta que està fotudet,
sí.
Però hi ha altres també que tampoc estan rotllant, vull sí, dir que sí. Jo no crec que l'Atlètic arribi a aquest extrem,
no.
Que patirà, sí. Però l'extrem de caure no ho crec pas.
Anem a la Premier, Mique. El Manchester va guanyar 2-0, sí. Si no m'equivoco.
0-2 al colista.
El camp del...
Sí, partit on es va veure bastant rotacions.
Bé, això és bo.
I amb un gol de Rafael, un golaç. Us recomano que el veieu. De força de vendre enganxat amb el defensa, pilota que queda fora l'àrea i xuta amb potència i mira, sí, va entrar. I va haver-hi potser preocupació que el Van Persie es va fer mal a la cadera al caure en aquell mateix gol, que ja no fos on estan els periodistes, el fotògraf, i va caure dintre.
Això passava moltes vegades i continua passant, Josep Maria, al mig d'estadi.
Sí,
tema de les foses.
És veritat.
I partit, bueno, tranquil. Aguantava marcar una futura promesa, es diu Ryan Giggs, als seus 40 anys, quasi. I també destacar que el Manchester City va guanyar el Chelsea 2-0, partit fàcil per ells.
És a dir, que continuen els 12 punts de diferència.
El Yaya Touré descomunal. I poca cosa més, el Swansea, que va guanyar la Capital One.
Aquesta és la notícia del cap de setmana, no?
La Copa 0-5.
La Copa de la Lliga,
sí.
Que se l'ha endut l'equip de Michael Swansea. Laudrup, amb quatre integrants vinguts d'aquí de la Lliga Espanyola, vaja, que es van dur Michael Laudrup cap allà.
Sí, el Swansea juga bé.
Sí, 0-5 amb un equip modest, el Bradford. Però igual, de divisions inferiors, però vaja.
Quarta divisió.
Quarta, que venia també el Swansea de perdre contra el Liverpool 4-1 o 4-0, o sigui, era que bé. I la Lliga segueix així, bastant destacada pel Manchester, toquem fusta que segueixi així, i ja es va veure molt clar ja pensant de cara al pròxim dimarts dia 5.
I amb una dada que donava el Josep Maria, o li recordava el Mique, que és que Ryan Giggs és a un partit dels 1.000.
A un partit dels 1.000. L'altre li van donar una estadística de quan va debutar el Ryan Giggs amb la seva plantilla d'ara, hi havia jugadors que no havien ni nascut. Sí. Si sortia, doncs, Rooney, 5 anys.
Autèntic professional,
I la veritat que molt bé, i va jugar els 90 minuts, va fer un partit, o sigui, se la juga, va fer un pal, una vaselina, que dius, per què no xuta? I va tocar el pal, i va definir bé, en una jugada d'un desmarc de ruptura, que un senyor de 39 anys professional faci un desmarc de ruptura molt maco, i va definir el Julio César a fer bones parades. M'està sorprenent el Julio César, venint de l'Inter, i és això, està un partidet dels 1.000, o sigui, creant una llegenda.
I tant que sí.
En futbol femení, com deia l'Àngel, l'Espanyol va guanyar contra
el Camp del Llevant
1-0. 1-0, El Barça ho va fer 4-0 amb la Real Societat, per tant les coses continuen de la mateixa forma, i com deia el Josep Maria, que apuntava l'Espanyol ja assegurant-se aquestes places de la Copa de la Reina, que recordem-hi, hi entren els 8 primers. Fent un cop d'ull al Mundo Deportivo, però, Jesús, avui...
I que diumenge que ve aquí el Atlètic. L'Atlètic, un líder.
L'Atlètic de Bilbao, eh? Doncs a veure si rasqueu algun punt i així feu un favor als culers.
Sí, sí.
Deia que el Mundo Deportivo avui i altres diaris, de fet ja a aquesta hora, publiquen també uns suposats casos d'espionatge a jugadors del Barça, entre d'ells, sobretot la vida la privada de Gerard Piqué.
Sí, això posen. Els companys de Barça, jo no tinc res que veure amb la informació de Barça. Però, bueno, a mi no m'estranyaria. Estem posats en un món ja que aquestes notícies, que potser fa un parell d'anys serien unes grans sorpreses, avui dius, pues és possible.
Sí, sí, sí.
No, tu pots creure avui en dia, perquè, vaja, està tot... A veure, també sapiguem que a l'època de Laporta van haver-hi aquests espionatges a directius seus propis i tot això, que ja està confirmat i ratificat.
Abans en parlaven l'Àngel i el Josep Maria, abans d'entrar al directe, eh?
Sí, 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 és una... Com deia Jesús, això a l'època Laporta es va fer, i és cert, i està ratificat i tot, eh? El qual, precisament, el nostre amic Franquesa va ser un dels que va plegar,
sí,
per diversos motius, i entre ells un aquest, no?
D'aquests, exacte.
Aleshores, bé, això és una cosa que, a part de que no estic d'acord que la vida privada de la gent, sí, sí, ficar-s'hi dintre, de totes maneres, dintre d'un club, que vol dir una total desconfiança, no?
Sí.
No ens oblidem, també, que quan van entrar aquells, vam fer una espècie de... Té un nom, es diu una... torrada, una cosa d'aquestes, una esborrada o alguna cosa així.
Una escombrada, sí.
Una escombrada.
Es diu sempre un barrido.
Un barrido, exactament. Sí. I van trobar micros allà amagats d'anys endarrere. Sí, sí, o sigui, és...
És que si segueix així, és que farem complexes de no haver estat espiats.
Sí.
Ara la moda, Àngel, és preguntar si ets algú important, preguntar si et van espiar.
Sí, sí, sí.
No, és que a veure, és que s'ha arribat a una situació que entra dintre una cosa que tindria que ser una sorpresa total i que sorprendre, i entra dintre de la normalitat, de la quotidianitat, sí, que dius, vale, pues, espien, potser aquí hi ha algun micro, part d'aquests que tenim...
Aquí sempre hi ha 5-6 micròfons sobre la taula, però vaja, crec que sempre s'ha autoritzat aquest.
Això queda gravat, tot això que diem.
I a més tot queda enregistrat, exacte.
Jo sou molt conscient, ja fa molts anys...
El pronòstic del Josep Maria, que a la final de Copa s'ha de ser Villa-Barça, està enregistrat.
Ho dic en plena... D'això, puc equivocar, evidentment, com tothom, però ho dic...
Jo també, no em vull amagar de res del que he dit.
Sí, sí, si m'escolten i m'agraven i això... Quan critico amb algú, també ho critico amb...
Pitjor per ell si no ho saben, veure, el que dic.
Jo, parlant seriosament amb això de Piqué i així, a veure, jo entenc una vigilància d'un club si veus un jugador que creus que es desmadra, que creus que deixotses i que tinguis un control. Però arribar al nivell aquest d'espionatge, crec que hi ha altres mitjans molt més simples, que no cal, vull dir, controls com s'havien fet a altres èpoques, que els entrenadors, jo conec entrenadors que trucaven a la una de la matinada a les cases per sorpresa,
sí, eren,
dels jugadors a veure si estaven.
Sí, sí, sí.
I els feia posar, estàs dormint, ah, doncs descansa. I penjaven.
Sí, sí.
I d'hora amb la consigna.
Això ho feien entrenadors de primera.
Sí, sí, sí.
I això ho havia fet el senyor Clemente, estant a l'Espanyol, ho feia.
Sí, sí. Pues sí, pues sí, sí.
Ho feia.
Ara estem fent un pas més ja i parlem de la mateixa agència Método 3, però...
I Guardiola, no sé si recordeu un gag del, sí, del Cracòvia, que era que tocava també el Puyol a la una de la matinada, a veure,
sí,
què estava fent.
Sí, veritat, sí, sí.
Vull dir que... que és algo, i no cal fer un espionatge així de micros, sí, i de, sí, seguiments, sí, sí, i d'espies, i aquesta gran, cosa tan sofisticada.
Sí, està demostrat que això no té res a veure, és l'altre apartat del futbol, lligat al futbol, que és una miqueta, diguéssim, el món del futbol a part, que és molt, és complicat i que no, bé, se surt de les normes deportives, això.
A tots quatre, Josep Maria Félez, Jesús Galindo, Miquel Molina i Àngel Casas, a micròfon obert i davant tota l'audiència, us atreviu amb un pronòstic pels dos pròxims partits del Barça, el de Copa i el de Lliga?
Molt difícil, eh?
Pronòstic amb resultat o pronòstic amb la victòria del Barça?
Home, ja que hi som amb resultat, no?
Amb resultat 2-1.
2-1 demà?
És dolent, eh? Ah, no,
no, 2-1 demà, seria bo.
S'ha espantat.
Ah, pensava amb el Milan.
No, amb el Milan ens queda tan lluny ja que ja, ja parlem.
Pensava amb el Milan, demà. Un 2-0.
Jo crec que
0-2, perdó.
Comparteixo amb ell i amb el Jesús.
Ah, no, juguen aquí. Juguen aquí,
2-0. Crec que comparteixo amb el Jesús, un 2-0.
Sí, un 2-0.
No us oblideu que el Barça rep un gol cada dia.
Home, està pinto.
Hem de trencar-ho això de cara al Milan.
Clar, i psicològic fer-ho amb el Madrid.
Què va passar allà? Va empatar, eh?
1-1. Sí, el mateix resultat que el Madrid se n'endú del Bernabéu, que vol trafora a la Champions.
Doncs 1-0.
1-0.
I si us preguntés de quin partit, o sigui, juguen aquest cap de setmana la Lliga i la Copa, quin preferíeu perdre?
Allò d'aquí, que sembla que no hi ha la Lliga o la Copa.
Si us diguessin de dir, només us deixem guanyar un per dir-ho així, Copa...
Sembla que no hi ha discussió.
Està
claríssim.
Home, aquí tots sabem, no?, l'avantatge, el marge de punts que hi ha a la Lliga.
Sí, sí.
Molt bé.
Jo l'Àngel em pensava que no em voldria fer pronòstic, eh? Ja t'estava a punt d'oferir el pronòstic pel Espanyol Valladolid.
No, és que, cuidado, que jo sí, m'agro veure el partit, el veuré amb molta emoció i amb ganes que guanyi el Barça, vull dir, no me n'amago.
Demà a les 9, eh? I dissabte, en canvi, a les 4 de la tarda. Un horari que no sé si us agrada.
Tenim la migdiada. Home,
potser sí, millor les 12 del migdia, eh?
Això, sí, jo perquè treballaré, però si faig festa és dels dies, de les hores aquelles que estàs allà amb el cafetó segut i que et va caient el cap. És mala hora, eh? Per veure
un partit. A mi l'horari a les 4 de tarda no m'agrada. Per tot, sempre ja ho vaig explicar una altra vegada, és tot el futbol formatiu que es juga a aquesta hora i, evidentment, i precisament a les tardes, a les 4-6, és horari de, sempre de cadets i juvenils, que estem parlant de primeres divisions.
Hi ha coincidència d'horaris en aquest cas.
Sí, no m'agrada gens.
Tertulians, moltes gràcies i fins dilluns de la setmana vinent. Bon dia.
Gràcies. Gràcies.